Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Obrim la matrícula oberta, l'espai d'educació del programa, i el protagonista d'aquesta matrícula oberta d'avui és la salut mental. Què important és la salut mental? Cada cop en parlem més de la importància de gaudir d'una bona salut mental, de cuidar i, sobretot, Olga, de normalitzar els possibles problemes de salut que podem tenir tan grans com petits.
Sí, i fins i tot aquest any el Departament de Salut ha posat en marxa el programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental adreçat a infants i joves d'entre 6 i 17 anys. Quan hi ha una sospita o es confirma diagnòsticament que hi ha un trastorn mental, que es presenta una crisi de tipus psicopatològic o que hi ha condicions de vulnerabilitat sociofamiliar. Per tant, l'escola, que és on els nanos passen més hores de dilluns a divendres, és un espai necessari també on s'ha de cuidar la salut mental.
Doncs què, ens hi posem?
I tant, mira, saludem a l'Anna Pagès. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Olga i Mercè, contenta de sentir-vos.
Sí, i tant, eh? Aquesta temporada encara no havíem pogut parlar. L'Anna Pagès, si sou habituals del matí a Ràdio Estel, ja ho sabeu, és una de les habituals a matrícula oberta, és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull, i parlàvem ara de la salut mental, que possiblement els darrers anys cada cop en parlem més. Pandèmia a banda, possiblement el 2019 ja se'n parlava molt més que a principi del segle XXI.
Sí, la situació va empitjorar els darrers anys i la Societat Espanyola de Pediatria va fer un crit d'alerta. Les xifres són espantoses. El suïcidi és la segona causa de mort entre els 15 i els 29 anys i l'any 2020 14 criatures menors de 15 anys es van suïcidar, el doble que les darreres dades de què es disposaven. Llavors, esclar, la situació d'emergència ens fa recapitular i també reflexionar sobre algunes coses de la vida quotidiana que permeten no arribar a aquest extrem.
Clar, això diríem que ja és la punta de l'iceberg, no?, quan estem parlant de suïcidi, però la part que no es veu, potser, pot haver-hi moltes situacions, potser, que no tenen un diagnòstic, però que, tot i així, hi ha moments doncs, de desassossec, podríem dir, no? Situacions com ens passen als adults, que potser doncs, no estàs passant per un bon moment, tot i que no hi hagi una causa claríssima de per què estàs d'aquella manera, no? Tot això, dèiem abans, l'escola és on els nanos, bé, infants, però també els joves, els adolescents, és una etapa especialment complicada o remoguda, no necessàriament complicada, no? Però remoguda, és on es passen més hores. Per tant, seria un espai on hauríem d'obrir els ulls i veure de quina salut mental gaudeix l'alumnat.
Sí, s'ha de pensar primer de tot que la salut mental no és un estat perfecte. No hi ha qui tingui el 100% de salut mental. A tots ens passen coses i tots tenim preocupacions i tenim moments i moments. Llavors, a l'escola l'important és que hi hagi alegria, que els nens vagin contents a l'escola, no? A vegades pregunten als pares, i a quina escola el portes? I va content? Sí, doncs és el més important, que vagin contents. I els mestres han d'estar, però, amatents a observar quin és el nivell de benestar dels seus alumnes. Això és una cosa que ja diu la Llei d'Educació de Catalunya, que l'educació a Catalunya ha de vetllar pel benestar, per la cohesió social i pel bon nivell de convivència. La relació amb els altres és una de les fonts de sofriment pels petits més important, i a mesura que van creixent i s'acosten a l'adolescència, això s'intensifica. Llavors, curiosament, una de les coses que no es plantegen o es plantegen poc és de quina manera les expressions, les diverses formes d'expressió, els llenguatges, poden ajudar a aquest benestar col·lectiu a l'escola.
Clar, perquè l'escola, a través del seu currículum, podria ajudar a millorar la salut mental dels infants i joves o contribuir en aquest benestar que tu deies.
Sí, en efecte, el currículum està pensat perquè aquesta idea general que apunta l'ALEC, no?, del benestar i la cohesió social pugui ser una realitat. Hi ha el currículum amb valors. En el currículum amb valors es subratlla molt la importància de les relacions de confiança, que la no violència, els valors com la solidaritat i la cooperació. Però després, en el dia a dia de l'escola, ens trobem amb experiències, situacions en les que els nens estan tristos o que, per exemple, una de les causes principals de consulta per psiquiatria infantil són els mals de panxa. Que els nens a l'escola moltes vegades volen dir una altra cosa i diuen que tenen mal de panxa.
Clar, no? És que potser no
saben. El mal
no
de panxa
saben.
A vegades és que ha passat alguna cosa a casa, o és que s'ha mort la mascota, o és que s'ha mort una persona estimada. I que potser algú no ha parlat amb ells o ha tingut una conversa sobre això. El mestre en aquests moments pot aprofitar la benentesa i fer-ho.
Clar, perquè sí que hi ha un espai de tutoria, tant infantil com a primària, com a secundària, però potser aquest espai de tutoria, que és una hora, potser molt estirar dues a la setmana, on tothom sí. està pendent, que pot ser un bon moment, suposo, per parlar de la gestió de les emocions, de com es relacionen els uns amb els altres, què els angoixa, què els preocupa, què els il·lusiona, però no s'hauria de reduir aquesta hora, dues hores a la setmana, totes les hores lectives que hi ha?
Clar, jo crec que aquesta és una qüestió transversal. És veritat que les tutories representen un espai i un temps específic, però per parlar més aviat dels problemes de convivència i de relació en el grup, que no pas per parlar de situacions personals, però després, de manera transversal, l'art, la música, les històries. Tenim un gran dèficit de narratives. Hauríem d'incrementar les narratives a l'escola i aprofitar el que la literatura clàssica i universal ja ens dona per si, no? Per exemple, ara que s'ha traduït la Ilíada al català en una traducció extraordinària que val la pena comprar, i surt el personatge d'Aquiles, no? I Aquiles, la còlera d'Aquiles. Aquiles és un personatge que s'enfada molt i s'enfada de veritat. Doncs a vegades quan els nens s'enfaden es pot parlar d'Aquiles i explicar la història d'Aquiles. És a dir que Lluís Duch sempre deia que els llenguatges en plural s'han de potenciar a l'escola. Tota mena de llenguatges que permetin emparaular el món. I segurament, tant la literatura com l'art com la música s'haurien de potenciar per donar la possibilitat a aquests nens que senten un malestar d'expressar-ho d'altra manera, que no sigui només a partir del llenguatge de la conversa amb algú altre, que igualment és essencial.
Clar, potser el que ens falten són paraules. Així com sempre diuen, no?, que no sé si són els inuits que tenen infinitat de paraules per descriure el blanc, o sí. la neu, i, sí. doncs nosaltres potser és que aquí no tenim prou eines i només ens quedem, sobretot quan som més petits, en què tenim mal de panxa, però podríem posar-hi moltes altres paraules que s'ajustessin i que potser també donessin guies a qui ens acompanya perquè ens poguéssim sentir millor.
Clar, per exemple, durant l'època de la renovació pedagògica a Catalunya als anys 30, els mestres feien una cosa que a mi m'agrada molt recordar, que és que a vegades els nens venien i no sabien explicar una cosa. I el mestre li deia, per què no fas un dibuix? I a través del dibuix, no, explica'm un dibuix, fes-me un dibuix i llavors després m'expliques el dibuix i potser sí que llavors trobes la manera, no? I aquest trobar la manera d'expressar-nos, pensant en llenguatges en plural i per tant no solament la paraula, sinó formes de paraula, que trobem en la literatura, en l'art o en la música, doncs em sembla que aquestes vies d'expressió són molt positives i molt interessants per fer una prevenció de mals majors en l'àmbit de la salut mental i per promoure el benestar a l'escola i a la família.
I a l'àmbit de l'educació ja s'està treballant per afavorir el que deies, aquest benestar, una millor salut mental a través de diverses matèries, així, de forma transversal?
A veure, tot depèn del mestre. Hi ha mestres molt sensibles a com es troben els nens. Però també hi ha mestres que tendeixen, potser també pressionats pel mateix sistema escolar, tendeixen a jutjar excessivament. Jutjar els infants és una cosa difícil que no s'hauria de fer. Jutjar els infants sobre com estan, anticipar, interpretar de manera prematura, no? Això, a tu el que et passa és tal cosa o a tu el que et passa és tal altra, doncs donar l'espai i el temps als nens com perquè puguin explicar-se a la seva manera. A vegades nosaltres, per quedar-nos tranquils, preferiríem saber-ho d'entrada, però els nens necessiten temps per poder explicar i a la seva manera explicar, no? Sobretot a la seva manera, no? En aquesta visió més creativa i àmplia que tenen els infants de relacionar-se amb el món i que nosaltres hem perdut perquè fer-se gran, entre altres coses, representa oblidar les vies d'expressió de quan érem infants, no? I això crec que hauríem de preservar, tant a l'escola com a la família.
Clar, si seguim a l'escola, ara estic pensant en els mestres, primària, 25 nanos per aula, secundària, possiblement en tenen 30 de mitjana, amb tot aquell currículum que han de fer, com s'ho fan per trobar espais? Que segurament a la majoria ja els agradaria trobar aquests espais.
Jo crec que els mestres fan molt bona feina en aquest sentit, perquè això és molt difícil. I després s'ha de pensar en les excepcions, és a dir, els mestres programen les unitats didàctiques, tenen clara la planificació del que han de fer, com aplicar els currículums per competències, però hi ha moments i moments a l'escola. Identificar els moments a l'escola és el que el bon mestre sap fer.
Al matí a Ràdio Estel estem parlant amb l'Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia de Blanquerna, i avui, com sempre, matrícula oberta, parlem d'educació i avui de la importància de la salut mental, de cuidar el benestar de l'alumnat a l'aula. Hem parlat sobretot a l'aula. Tu també ens deies que a casa també s'hauria, no?, d'estar present, de si hi ha aquest benestar, perquè segur que hi ha coses que són molt clares, moments en els que tothom està més alerta, o perquè hi ha hagut una pèrdua, o perquè han canviat d'escola, moments de canvi, no?, o potser perquè ha estat víctima de bullying, algú que hi ha a casa, però no tot sempre deu ser tan evident.
No, de fet, a veure, nosaltres coneixem els nostres fills relativament. Hi ha una part dels nostres fills que coneixem perquè convivim amb ells, però la dimensió desconeguda
sobretot,
que per molts pares tenen els seus fills...
Sobretot a mesura que es fan grans.
Es fan grans i vas perdent punts de referència, no? I això, en lloc de ser una desgràcia, es podria aprofitar com una oportunitat, no? Perquè al perdre punts de referència, això t'obliga a preguntar més. Uh-huh. Sense passar-se, sense que això sigui una pressió constant, perquè hi ha criatures que estan absolutament atabalades per la quantitat de preguntes que fan els seus pares, no? Preguntes que no necessàriament després, quan els nens responen, són capaços d'escoltar. Llavors jo crec que donar espai i temps als nens és important, no voler saber-ho tot, ser conscients de que quan els nens es fan grans, perdem de vista moltes coses del que són i del que pensen, i per tant ho hem de preguntar una mica més, i a vegades acompanyant. Un dels moments interessants per acompanyar són els moments de descans, que tant ens costa també als adults de trobar, no?, els moments de descans. Hi ha moments que si estàs cansat has de descansar. Hi ha un documental absolutament extraordinari que han passat a Filmin, que es diu El professor Bachmann i la seva classe, que és un documental rodat en una ciutat industrial a Alemanya, i aquest professor, doncs, treballa amb nens, la majoria procedents d'Ucraïna, Rússia, Turquia, i té una classe a primària. I llavors a la classe hi ha una mena de llit, com si fos un sofallit, per dir-ho així.
Sí.
I quan els nens potser un dia no han dormit bé o estan cansats, es diuen, per què no vas a descansar una estona? I ell va seguint la classe, però aquell nen s'estira una mica en aquell llit que hi ha a la classe, no? I ho trobo molt interessant perquè... Bueno, doncs un espai de descans, qui diu un llit, diu una butaqueta o algun lloc on poder descansar una mica, que tots tenim necessitats de moment de descans. Però no hi pensem mai, no? Sempre pensem, bueno, doncs els moments de descans és com si no existissin. I les criatures les necessiten igual que els adults. Són moments per obrir la possibilitat de converses, d'estar junts en silencis compartits, i això també ajuda al benestar.
Clar, és que ara em fas pensar que potser no enfoquem on hauríem d'enfocar, perquè tu ara deies silencis compartits. És molt difícil que hi hagi silenci, perquè quan no arriba un missatge, ja t'estic parlant de temps de descans, o s'està mirant una pel·lícula, fins i tot encara que es comparteixi. Costa molt això del silenci i que pugui sorgir el que sigui, perquè no es va conduint ni s'està esperant ni tens preparada la pregunta directa de si estàs bé. Però si anem parlant d'una altra manera...
Sí, hi ha una cosa que fan els nens petits que a mi m'agrada molt. Que a vegades els nens petits, per exemple, 3, 4, 5 anys, no? Doncs vas a fer una volta amb ells i no diuen res. I en un moment donat diuen, de què parlem? de què vols que parlem, no? Llavors, bueno, doncs podem pensar un tema de conversa. Però no hi ha res més, no hi ha res més. Aquesta frescor dels primers anys, no?, de l'entrada en el llenguatge... de la possibilitat d'expressar-se. Això després es va perdent a poc a poc i estaria bé poder recuperar alguns moments excepcionals, no? En què alguna espurna, una petita espurna tornés a sorgir.
Home, jo confio que amb aquesta estona que parlem amb tu, que és així un moment de reflexió, que ens ajudi a donar-nos de coses, no? Que potser ara algú, jo ara estic pensant, oh, estaria bé trobar un momentet d'aquests que puguem dir de què parlem, que ja anem fomentant sí. espais d'aquests. Tu, per això, tot això que ens estàs proposant avui de la salut mental a l'escola, n'hem parlat també a casa, d'aquest benestar, és per tothom, diríem, que no cal que siguin nanos que comptin amb un diagnòstic que potser fins i tot va acompanyat d'una medicació o d'un suport específic a l'aula, si estem parlant de l'escola. Es tracta de que millori el nivell d'aquest de salut mental general de l'aula, que tothom pugui estar millor.
Exacte, que tothom pugui estar millor. Què vol dir estar millor? Ah, aquest és el problema. Però, per exemple, estar content és molt important, no? Sentir que l'altre t'escolta també és molt important. Establir relacions de confiança és molt important. Tenir amics és molt important. I no amics que et facin la traveta, sinó amics de veritat. I totes aquestes coses són les que s'han de promoure a l'escola. Poder jugar tranquil·lament. I el dret a no ser jutjat. Això és molt important. El dret a no ser jutjat injustament.
I ara deies, és molt important estar content, però que et deixin no estar content també deu ser tant o més important, perquè a vegades, ja pensant en els més grans, no? Les xarxes socials, tothom està content, tothom té aquells filtres que surt guapíssim, el món és idíl·lic, i sembla que tu no pots anar contracorrent, i potser és que tens un mal dia.
Sí, és una bona observació aquesta que fas, molt bona observació. De fet, és veritat, no? És a dir, que hi ha la consigna aquesta de don't worry, be happy, no? Però... A vegades els nanos responen bé quan els dius, bueno, avui tinc un mal dia, no? Li pot passar a qualsevol. Li pot passar a qualsevol tenir un mal dia. O sigui, no és una excepció que s'hagi, no és una cosa, no és un problema que s'hagi de resoldre.
No està
arreglat. Tothom pot tenir un mal dia, no? I en aquest sentit aquest tothom és el que potser també podríem reivindicar.
Començàvem dient que el Departament de Salut ha posat en marxa aquest programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental, adreçat a infants i joves entre 6 i 17 anys. Això fa uns anys era impensable. Mai es parlava de salut mental. Generava molt de rebuig. Potser no falta tant, no?, perquè es normalitzi de ple, no només que en parlem als mitjans i que alguns cercles sí que estiguin més receptius, sinó que aquesta transversalitat de la que deies de treballar a l'aula en qualsevol moment i que tot pugui ser una oportunitat per cuidar el benestar, potser estarà generalitzat.
Sí, a veure, especialment els instituts en aquest moment el que preocupa molt són situacions d'aïllament molt intens, nanos que no poden anar a l'institut perquè no suporten la presència dels altres o la mirada dels altres. No tenim aquest nivell, des del punt de vista educatiu, sistemes alternatius que permetin que aquests nanos es puguin anar recuperant a poc perquè l'institut demana presència. I aquests són els nanos que més pateixen. Llavors, aquest programa, el programa de la Generalitat, es refereix a situacions de crisi com aquestes, no? Situacions límit, que fan que la vida del nano estigui en suspens. Llavors, però bueno, això també és bastant més normal del que ens sembla. És a dir, diem moments de crisi, però en aquests moments de crisi, tothom qui més qui menys, potser no els ha passat a un nivell tan intens o tan extrem, però els extrems també existeixen, perquè clar, en la vida de les persones no hi ha situacions perfectes i per tant, un dia et trobes malament, però un altre dia pots arribar a un extrem. És a dir, que i en aquest sentit l'acompanyament és molt important, però també crec que una certa flexibilitat a l'hora d'abordar alguns d'aquests casos, que potser encara ara no acaba de funcionar aquesta flexibilitat.
Doncs ho intentarem tenir present. Anna Pagès, com sempre, un plaer, professora de la Facultat de Psicologia de Blanquerna. No parem d'aprendre amb tu. Gràcies. Fins d'aquí uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantada de tornar a estar aquí.
Una abraçada. Fins aviat.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.